that's what I got an eye.
A l'abril de 2020 es van viralitzar per xarxes socials les imatges de les barricades de la platja de Xeraco que tallaven els camins d'accés a les platges per evitar l'arribada de turistes. Les pedres amuntegades barrant el pas als vehicles responien a la por als contagis i estaven d'alguna manera emparades per l'aparell legislatiu d'un estat d'alarma ja llunyaníssim. En veure aquelles imatges, però, no vaig poder evitar sentir una fiblada de plaer recorrent-me l'espina dorsal que m'unia secretament a totes aquelles persones que ens havíem criat en algun poble valencià vora mar. Els constructors de les barricades no només estaven frenant la propagació del virus, estaven duent a terme una venjança col·lectiva quasi ancestral. Ens estaven lliurant de la llosa que durant dècades ens havia donat de menjar. Criar-se en un poble valencià de costa et fa desenvolupar, sense haver-ho triat, una relació estreta i contradictòria amb el turisme. Respires alleugerida cada setembre quan se'n van, saps que posar copes, servir cafès, repartir flyers o estar en la caixa del superpatri seran les opcions que t'asseguraran el teu primer sou. I assumixes que si vols independitzar-te i viure a la platja, només podràs llogar-te alguna cosa de setembre a juny, perquè els mesos d'estiu ja se sap qui ve. Relativitzes i penses que no passa res, que pots tornar a catamare i que si tu montes bé, t'agafes vacances quan toca, el juliol i l'agost passen volant. A més, podem fer alguna escapada, no? I així fugim de la calor i dels turistes, que si no, per a què treballem?
Hola Lourdes, bona vesprada.
Hola a tot el món, moltes gràcies per omplir aquesta sala de la Biblioteca Pública de Marxalenes. Moltes gràcies a tot el món per vindre.
Estem aclaparades en la resposta, eh? És sí. El programa, jo crec, amb més, menys cares conegudes. O sigui, sí, gràcies no coneixem, als que no sou amics per vindre.
No coneixem a ningú, això confirma que no només ens escolta ma mare. Moltes gràcies també a qui ens acompanya. Benvinguda, Anna Pacheco.
Hola, què tal?
I benvingut també, Nacho Collado.
Hola, hola.
Bé, per a qui no les conegueu, Anna Pacheco és periodista, escriptora especialitzada en qüestions socials, treball, feminismes, amb perspectiva de classe i de gènere, ha col·laborat en diferents mitjans i avui està ací per presentar la seva última obra, Estuve aquí i m'acordé de nosotros, una història sobre turisme, trabajo i classe. És a dir, avui parlarem sobre les condicions de treball, del món turístic i tot el que envolta este món. Però a banda d'això, l'Anna també ha escrit, la conoceréis d'altres obres com Guapas listas limpias, com a coproductora de El ciberlocutorio junt amb Andrea Gómez. I bé, i moltes gràcies per la teva generositat, per vindre des de tan lluny per acompanyar-nos en esta vesprada, Anna.
Que va, gràcies per convidar-me. Avui m'he menjat una paella de 18 euros i he estat molt guiri, que crec que és el que requeria l'ocasió.
Clar que sí.
El turisme són contradiccions, no passa res.
Sí, estem plenes d'elles. Nacho Collado, moltes gràcies per vindre en nom de l'Assemblea La Saïda Comuna, sense la qual este directe no seria possible. Per tant, un aplaudiment per aquesta assemblea. A banda de ser part de l'Assemblea, també forma part de la cooperativa El Rogle, on se dedica a la investigació social, la consultoria i l'advocacia en matèria de dret a la ciutat i a l'habitatge. Ha publicat textos en diferents publicacions i ara fa poc ha tret un llibre que es diu L'últim recert i ha editat l'editorial Caliu. És un recull de narratives al voltant de la pèrdua de la llar, que busca denunciar la voracitat del creixement urbanístic sense escrúpols, la injustícia del rendisme i la destrucció que representa la massificació turística. I si no sabeu què escoltar demà, podeu sentir el podcast que produeix amb altres companys, que és Radio Pólvora. Un aplaudiment també per a ell.
Que esteu de vacances, m'has comentat.
Sí, sí, Radio Pólvora està de vacances, però l'Assemblea no. L'Assemblea, cada dos dijous, així en el barri, vos animem a vindre i participar.
Ara mos contareu el que esteu fent.
Ja ho ha anunciat Quim, però no podem començar sense donar-les gràcies de nou a la Saïda Comuna, especialment a Felip i a José, així també com a Emilio, el bibliotecari de la biblioteca, perquè este directe no anava a ser així i al final ha pogut ser gràcies a pues, com es va mobilitzar quan els ho van proposar. Moltíssimes gràcies, de veritat, perquè ompliu de sentir les paraules suport mutu, que no són una consigna buida. L'autogestió és esgotadora, però és preciosa. Moltes gràcies, de veritat. Gràcies també a Anna per acceptar la nostra invitació, a Nacho per posar el cos. i estar així. Gràcies també a Miguel Alemany, que està fent que tot això soni, a Ràdio Pólvora, per deixar-nos els micros. I també li volem donar les gràcies a la repartidora que han muntat paradeta fora. Si no ho heu vist, després podeu comprar els llibres d'Anna i també el de Nacho. I també gràcies a Anagrama per la col·laboració i gràcies a totes per vindre, de veritat, estem supercontentes. Ara sí, jo crec que ja podem començar.
Comencem amb una cançó.
Hotel de sol i playa, turista no se vaya, no. 90.000 piscines i un golf de set salines, oh. Això abans era un manantial, però s'aigua s'ha marinat. Hotel de sol i playa, hotel de sol i playa.
Sona Hotel Sol i Playa de Maria Jaume amb Pau de Bon, una de les cançons incloses en el darrer disc de La Mallorquina, que vos recomanem molt, i una d'aixes felices coincidències que ocorren algunes vegades. Si estuve aquí i me acordé de nosotros així el 13 de març, Nostalgia Airlines, el disc, veia la llum el 15. Dues obres que dialoguen de meravella i que capgiren la idea que nosaltres, els habitants de les destinacions turístiques, siguem part del decorat d'unes vacances alienes per passar a ser les qui conten el relat. Una altra d'aquestes coincidències que, en certa manera, justifica aquesta reunió que hem muntat avui és que bona part del llibre d'Anna es nodreix del que ella mateixa va observar en diferents hotels de luxe de Barcelona. I és precisament contra la implantació d'un d'aquests hotels contra el que lluiten les veïnes i els veïns de la Saidia, un dels barris més mobilitzats ara per ara contra la turistificació que pateix la ciutat de València.
La Saidia Comuna és una assemblea que naix en l'any 2018, si he mirat bé, amb l'objectiu d'aturar els cada vegada més nombrosos desnonaments que estaven produint-se al barri. Un barri tradicionalment, ja el coneixeu, habitat per classes populars. Els anys han passat i les problemàtiques del barri segueixen. Nacho, no sé si ens pots explicar un poquet què està passant en la Saidia, quins són els principals problemes que afecten al barri.
Sí, bueno, és complicat, no?, contar la història de la Saidia perquè... encara que sigui una història comú, és una història que coneguem d'altres molts barris, has d'estar, no?, un poc en la configuració del barri, no?, has de començar quasi pel CLDS, quan... però serem més curts, no?, farem més curt. La veritat és que nosaltres podem parlar, dic nosaltres perquè en general la gent en la que ens estarem l'assemblea, podem parlar d'un període més o menys curt, no? Ara és veritat que sí que hi ha molta gent que és de sempre del barri i podria contar altres experiències, però nosaltres o jo puc contar la meua, no?, que és que jo arribi així fa 6 o 7 anys i ja veiem que estava passant alguna cosa en el barri. El primer és que estàvem arribant nosaltres, no?, que és com, jo vinc de quatre carrers, de La Plata, i passant per Benimaclet arribi a la Saidia, no?, pues el típic procés de gentrificació que va expulsant, no?,
i tu eres la típica classe creativa.
No, jo creatiu no, però vaig seguint els creatius, que són els meus amics. I, bueno, la història està això, que quan arribarem així, tot era proximitat. Nosaltres, de fet, farem una diagnosi de anem a veure com està el barri perquè volem fer una assemblea, no?, un espai obert de participació en el barri. I veiem que els problemes principals del districte, no?, de la Saidia, que és un districte, era que hi havia poca identitat de districte, hi havia més pels barris i que hi havia poca participació. Després, pues, con aquesta gent, per exemple, allà està Neus, que hem parlat moltes voltes en ella, que així hi havia una història de lluita i de teixit veïnal prèvia, no?, que nosaltres igual no coneixíem o no reconeixíem. En aquests 6 anys, que tot era la ferreteria del carrer Constitució, la casa de teixits, no?, tot això en 6 anys s'ha anat esborrant, no?, d'una manera prou accelerada. La pandèmia va ser com la primera fita en la que molts comerços van tancar, però a més ha sigut curiós veure com, pensa que nosaltres portem 6 anys denunciant-ho i tal, com cada volta tu estàs sentat en la terrassa en la que portes 6, 8 anys, 10 anys anant i la gent del teu voltant va canviant, no? D'una manera molt evident. I els problemes no és que continuen, sinó que ara són molt més greus del que eren fa 10 anys, no? I principalment ja sí, hi ha un procés de gentrificació per turistificació molt evident que està generant una tensió molt bèstia en el barri. Si me permeteu, he fet... Nosaltres tenim un grup de WhatsApp de la, bueno, no és de l'assemblea, que és molt obert, entonces hi ha gent de tota de sa mare, de son pare, no? I és superinteressant perquè se configura com pots fer un estudi, una etnografia només llegint i se WhatsApp. I he agafat els últims 10 dies, no? I la gent d'ahir va posant notes, no? Pues el perquè vegeu, el dissabte unes fotos de l'Avinguda Constitució, obres per vall turístic. Això no, m'he avançat. El dimarts, l'antic Bar Terol enderrocat per a fer pisos turístics. La finca, una finca ha prohibit els pisos turístics i els baixos, els propietaris dels baixos han impugnat l'acord. Una obra per a fer vivenda turística en el carrer Pepita. El dilluns, una foto en el que una vivenda turística de Urban Loft posa un cartell que diu Urban Loft con el comercio local. Generamos empleo de calidad. El dissabte, el que vos deia, de l'Avinguda Constitució. Després, la setmana de vacances, perquè, clar, també nosaltres desconnectem uns dies i fins i tot som un poc turistes a voltes, no? I el grup va estar més o menys parat aquests dies. El 30 de març, esto es un poco diferente, pero van de tindre a un veí per un motiu escabrós, però entre els comentaris algú va dir: el veí era famós perquè le tirava fletxes a los obreros de la residència de estudiantes. Lo que va ser molt vitorejat per la gent del grup. Encara que eren pobres treballadors, no? Treballant per un malvado patrón. Però
perquè
bueno,
a banda dels pisos turístics també teniu un hotel, una residència d'estudiants, diferents macroprojectes en aquest sentit, no?
Clar, ja ara mateix està l'hotel del carrer Gualda, que és el que va fer que esclatara el conflicte, i la veritat és que va haver una lluita veïnal fa 2 anys molt bèstia, va haver una manifestació, se va crear una sèrie de veïnes, no? I nosaltres centralitzàvem en un primer moment l'assemblea oberta i anticapitalista i tota la història, la lluita, però després han anat dirigint a 3 agents. I ara tenim un altre hotel, Benipescar, no? Al costat de la Protectora, que és l'espai que últimament estem gastant, que també van a fer un hotel bestial, però han fet una residència d'estudiants de luxe també en Maximiliano Tous. Apartaments turístics a Tupa, no? L'any passat van fer un estudi la gent de l'assemblea que parlava de l'augment, que era una barbaritat. Pues, este any ha augmentat de nou un 25% els anuncis només envien vi.
I això passa en l'aixa idea i podríem anar a qualsevol barri, al Cabanyal, podríem anar a Benimaclet, a Patrais, a qualsevol barri de la ciutat de València, i els processos estan sent molt pareguts.
Sí, i bé, el llibre d'Anna, Estuve aquí y me acordé de nosotros, per qui no l'hagi llegit, és una crònica antropològica sobre el turisme a partir de la quotidianitat dels treballadors i les treballadores de diversos hotels de luxe a Barcelona. Aborda la complexitat de la qüestió turística des de molts i diversos angles i mescla els testimonis d'aquests treballadors amb reflexions pròpies de l'autora i amb un llenguatge literari molt cuidat. Ens ha agradat molt, vos el recomanem.
I el gireu en una vesprada. És que, literal, que entres i hasta l'última pàgina no pots eixir i vos durarà un dia, si no l'heu llegit ja.
Tal com apunta el subtítol de l'assaig, junt al turisme es tracten també el treball, la classe, així com les narratives que envolten els viatges i les ficcions que els han abordat. El llibre, a més, és que et posa l'espillet de la incomoditat al davant i deixa molts interrogants que aconsegueixen, al nostre parer, posar en entredit els relats hegemònics que envolten la qüestió. Ja t'ho hem dit, però enhorabona, Anna. D'on naix la idea de parlar del turisme a partir del que ocorre en els hotels de luxe a Barcelona, i per què ho vas fer a partir de la infiltració, que això no sé si ho he dit, però per fer-ho es va infiltrar en els hotels per poder fer un estudi antropològic. D'on naix la idea?
Sí, la idea neix una mica del motor aquest del senyor amb fletxes, no? O sigui, hi havia un senyor amb fletxes dins meu i jo crec que volia d'alguna manera intentar veure què hi ha darrere d'allò que sempre repeteixo com a mínim a Barcelona en els últims anys, que és el turisme de qualitat. Ara, quan tu mencionaves allò de generamos empleo de calidad, sembla que són una sèrie de mantres, no?, que es repeteixen entorn al turisme i darrerament també cap a un turisme més elitista, no? És a dir,
d'alguna manera sembla que ens hem d'allunyar d'aquest turisme de borratxera, suposadament incívic, no? Gairebé sempre està acompanyat de consignes classistes, no? Que tenen a veure amb aquest turisme barat, i en canvi es diu, es pressuposa, que el que hem de fer és apostar pel turisme de qualitat, turisme de luxe, no? I aquests nous visitants que ens, suposadament, doncs, ens farien fora la part antipàtica d'aquests anglesos a Lloret, i en canvi ens donarien tota aquesta mena de... I jo, això es repetia molt en molts dels governs, fins i tot en comuns, que, o sigui, Collboni òbviament és fanàtic d'aquest turisme de qualitat, però aquesta muletilla semblava repetir-se sovint, i vaig pensar que era com que podia ser interessant pensar què passava realment dins d'aquests hotels. En paral·lel, un comitè sindical d'un d'aquests hotels de luxe em va escriure directament per donar-me d'alguna manera carta blanca per accedir a les seves instal·lacions i d'alguna manera com una mena d'assessora sindical infiltrada estar allà a les reunions. I llavors va ser com que tot es va ajuntar. També jo venia d'haver estudiat o de que m'interessés una mica el treball, i em va semblar que el turisme tenia molt del treball, en tant que els propis treballadors que sustenten aquesta indústria, però també nosaltres mateixos com a treballadors, que després, si voleu, parlem d'aquest propi sistema o aquest aparell. Total, que em vaig fotre allà. Tot el tema de la infiltració, jo tinc els meus dubtes si s'ha de dir infiltració, s'ha de dir simplement un treball periodístic o un treball antropològic, on jo he estat, però fins i tot jo mateixa qüestionava molt el meu rol o quina legitimitat tenia per parlar de gent, sobretot perquè, en primer lloc, si vols estudiar d'alguna cosa, doncs posa't a treballar tu també a un hotel, no? Hi havia una part meva que intentava qüestionar-se aquesta part, que per no caure tampoc en una mirada exotitzant d'aquest treballador, no? I jo crec que això està, aquesta tensió està una mica en el llibre, no? El joc que puc aportar o que pot aportar la meva mirada. I res, i va ser sorprenentment fàcil. O sigui, una de les coses que més em va cridar atenció és que ningú em buscava en puto Google. O sigui, jo tenia clar que després de la primera reunió amb uns recursos humans, que és el Palas, que apareixia
ara
el meu...
Ara parlarem perquè és del meu personatge preferit.
Que apareixia allà el meu nom. Jo dic, bueno, aquesta reunió serà la primera i l'última vegada perquè algú en algun moment em buscarà, i no es va donar així. Sí que és veritat que per accedir als estaments més grans, que era realment la meva idea inicial, anar als jefes, anar als jefazos, aquests sí que a poc a poc es van anar caient de la crònica. I per tant, jo crec que aquesta crònica, si cogea d'algo, és precisament d'això. Finalment em vaig centrar molt en els treballadors perquè tenia aquesta complicitat amb ells, però els estaments superiors van ser molt difícils perquè molts van... Una persona em va dir directament, després de portar 6 mesos parlant amb ella, em va dir, Anna, en mail, Anna, ahora creo saber mejor quién eres. Preferiría no aparecer en tu reportaje.
Hola. Entonces, ¿y se había llegit quan te vas infiltrar en The District?
Va coincidir una mica també amb el The District i aquesta senyora es va... I eres una pena perquè allà hi havia una part de l'antropologia d'aquesta èlit que m'interessa, que no he pogut incorporar en aquest assaig, però que sóc conscient que és aquí també on ens hem de fixar.
Però està molt bé perquè a vegades quan parlem de turisme sempre mirem cap en fora, no? Mirem cap a l'espai públic, cap a processos de gentrificació, etc. I potser està perquè tu abordes que el que passa a dins dels establiments turístics havia quedat més descuidada dels discursos, almenys d'allò que els moviments socials estan treballant, no? Llavors crec que aquest llibre que has fet apunta cap allí i aporta en aquest sentit, no? M'ha encantat una cosa, que és que entre capítol i capítol vas intercalant veus de treballadors d'hotel, de...
Ressenyes,
no? De TripAdvisor o el que siga, i n'hi ha una web que és Indeed, que és com una espècie de web on els treballadors poden opinar sobre les empreses, no? I llavors és molt descriptiu alguns de les frases que copies, no? Per exemple, a la pregunta ¿com és el procés d'ascenso en el hotel? La resposta és... nulo. Y a la pregunta, ¿con qué frecuencia recibes un aumento de sueldo? Pues si me dicen la respuesta, a la de 3, 1, 2, 3, nunca. Tal qual. I és que aquestes lacòniques respostes deixen clar, a priori, una idea que tu mateix apuntes al llibre, que és que qui treballa a un hotel normalment vol deixar de fer-lo. No sé si pots parlar-nos una mica de quines són les condicions de treball que t'has trobat en els hotels on han estat.
Sí, sí, de nou aquí insistint en aquestes consignes que es fan, no? De el que cal són aquesta mena d'hotels perquè donen treball de qualitat. El que ens trobem és que si ens limitem, si ens cenyim al conveni, i no sempre es compleix el conveni d'hostaleria, la diferència de sou per un hotel de 3, 2 estrelles i un de 4 o 5 és mínima, sempre que es compleix el conveni, cosa que no sempre passa. Utilitzen igualment una gran quantitat d'externes i subcontrates, que és allà una mica on està el moll de tot. I les condicions són, en termes materials, són molt justes, molt precàries, i no només això, sinó que s'afegeix precisament la responsabilitat d'oferir aquesta experiència del luxe. Una de les coses que jo vaig fer en l'assaig era veure de quina manera aquesta idea de Barcelona, en aquest cas, la ciutat, estáis trabajando en uno de los mejores hoteles del mundo, no? Tot això com impregnava els discursos d'empresa i com en el fons, el que els estaven dient els treballadors és que el luxe eren ells. No? Uh-huh. El luxe eren ells i, per tant, ells eren els responsables d'oferir aquesta experiència de luxe.
Els ambaixadors, no? Algo així.
Sí, i bueno, ja es veuen coses clares com la forma en què es desdibuixa fins i tot la pròpia figura del treballador, i mai es diu la figura, mai es parla a ells directament com a treballadors, sinó que se'ls parla d'anfitrions, que això és molt pervers, no? Anfitrions d'aquests espais que no ho posseixen, no? Clients interns, que això em va fer bastanta gràcia, em semblava també grotesc com clients interns és quan estan menjant a la cantina el seu break de menjar, com que estan un moment en un menjador, que òbviament no és el menjador dels huéspedes, però és un altre, allà són clients interns. I després talent, que això sí que segurament ho coneixeu, perquè talent sí que és d'altres sectors, no? Aquesta idea de dir als treballadors talento.
El tema del llenguatge és molt perverso, sí, perquè dissimula moltes coses, i n'hi ha un concepte que no sé si l'has encunyat tu o l'has sentit per ahir, que també és un d'aquestes paraules que amaguen una realitat perversa, que és la de cultura de l'ajetreo. No sé si pots parlar-nos un poc de què és aquest concepte i per què el parles d'allà al llibre.
Sí, el que em va servir això de parlar amb els treballadors, i que jo crec que això no és només de... No es limita només a la indústria hotelera, sinó que podria parlar segurament de tots nosaltres, és com, en el fons, un símptoma o un resultat del sistema és que cadascú individualitza els seus problemes i la seva situació personal, no? I, per tant, en comptes de concebir tenir 3 feines o 2 o treballar 12 hores com una puta misèria, el que s'entén és que és el que s'ha de fer, no? Forma part gairebé com de l'espíritu de nuestro tiempo, però que el portem integrat, no? Gairebé en el nostre cor. I el que jo havia vist arrel d'alguns treballadors era com que aquesta cultura de l'ajetreo, aquest estic molt liat o aquest tinc moltes feines perquè el meu somni és tenir en el futur un restaurant i estic formant a la meva mare i en paral·lel faig inversió en criptomonedes i en paral·lel, no? És a dir, tenir tot aquest sistema simplement o senzillament per arribar a final de mes es veu més aviat com una raó de ser. I no pas com un malestar contra el qual s'ha de lluitar, al contrari, no? I jo crec que aquesta cultura de l'ajetreo ens impregna a tots, eh? Vull dir que això no crec que sigui exclusiu d'aquests treballadors, però sí que jo crec que explica molt bé una mica el nostre temps.
I tant que sí. Tu t'has centrat en l'espai intern, el que queda dins de les portes dels establiments turístics que normalment no veiem, i tornant, i sin de l'hotel, tornem a aquest espai públic, Nacho, per a parlar de... Tornem al barri, no? El que ens afecta. Per a qui ens estigui escoltant o ens escolte en podcast i no conega la Saidia, este és un barri popular que està molt a prop del centre de València, no? Camines 10 minuts, travesses el riu i pum, ja estàs al centre, no? I això, que clarament és un atractiu pel barri, potser podem dir que també ha estat, en este cas, la seva maledicció, d'alguna manera, no? Què li ha passat al barri estos últims anys a causa de la seva proximitat al centre? Com ha jugat i se ha desesperat de baixos turístics, etcètera? No sé si pots contar-nos un poquet més del que està passant al barri a causa d'esta turistificació que València ja fa anys que ho pateix, però que des d'uns anys cap així ha fet un boom.
Sí, bueno, la Saidia és un districte que està, parlàvem abans, a 5 minuts de Ciutat Vella, no? de la part antiga de la ciutat, i té tramvia per anar a la platja. Entonces, és un desastre, en realitat, pels que vivim o volem viure així.
És no? curiós, perquè... no?, perquè diries que guai viure així, però a la hora és com, no puedo.
No, clar, i guai viure així, sí, pues jo què sé, si igual estàs en l'època d'estudiant o no, que te veïs anar de festa al Carme, però quan el que vols és viure, el que vols és tindre la fruiteria de baix, no?, i comprar verdures i els amics i el teu bar, i no necessites estar prop de Ciutat Vella, no? De fet, podríem agafar una serra i xuxu, i anem a un altre lloc. Però com no podrà ser, pues les conseqüències són molt clares. A la Saidia, en 4 anys, abans he estat mirant-ho, la pujada de preus del lloguer estava en el 40%, en 4 anys. L'últim any, un 25%. No el trobé, però crec que no m'estic enganyant. En compra... és impossible, no?, accedir a cases, però ja no només això, és tots els comerços, absolutament tots els comerços que tanquen, deixen de, no?, és la ferreteria ja no és ferreteria, ara és un lloguer de bicicletes, el bazar ja no és un bazar, no?, i tot s'està transformant, fins i tot l'hostaleria també s'està transformant cap a altres models, no?, que igual pues, no estan fetes per a les veïnes. I jo sí que volia recuperar un poc, aprofitant el que estaves comentant, no?, de... perquè sí que ho veig molt en l'assemblea, no? Bueno, és que el problema és que van a posar un hotel d'una estrella, no? Que moltes, de fet, en el primer hotel que anava a posar, una de les preocupacions de molts veïns i veïnes era justament Isa, que l'hotel era d'una estrella, no? I nosaltres mos trobem moltes voltes en una situació complicada, no? Perquè estem generant una assemblea oberta, no? Ve mogolló gent i, hòstia, triomfazo, no? I estàs parlant de la mercantilització i tal, i de pronte estàs escoltant a gent que no té res a veure parlar de... d'alguna manera el capitalisme i de pronto et deixen en temes pues xenòfobs o classistes, no? I hi ha una línia ahí molt complicada, no? Quan treballem estos assumptes des de resistències populars o, no? En el que hem de tindre molta cura per no acabar fomentant discursos xenòfobs, no? I com ho fem? No tenim la resposta, no? Però pues, en això estem, no? En un aprenentatge continu, no? I jo crec que és superimportant tindre-ho clar, no? Que hem de lluitar contra la gentrificació, contra la turistificació i tal.
Però xenòfob, en plan, putos guiris.
Bueno, no? Putos guiris o a veure qui mos ve així, no? I ahí sempre hi ha un rerefons de, a veure, si me ve un holandès en pasta, me la pela, però igual me ve un...
El viatge de fin de curso de l'Instituto de no sé què de Londres.
Que ens hauria de semblar la mateixa obscenitat quan aquests visitants rics porten rellotges de 10.000 euros, no? Que a Barcelona sempre els roben i és com, evidentment.
Redistribució de la riquesa.
Evidentment, clar.
És que les meues preguntes ara anaven un poc per ahí, que per a Nacho, que si l'amenaça de l'hotel o tot este procés de canvi que està patint el barri, si creus o si penseu des de l'assemblea que està suposant una major presa de consciència al voltant del model turístic que s'està intentant o que ja s'està duent a terme a la ciutat o la gent...
No, ja és molt interessant perquè sí que vegem que és un tema que en el barri, o sigui, posem una tauleta i la gent va passant i gent que no coneix de res, se para, uah, esto, no sé què, i portem molts anys treballant-ho i fent molta faena i de veritat que observes un discurs a voltes anticapitalista en gent que probablement vota al PP, no? I dius, hòstia, bueno, és que hem estat en assemblees gent dient, esto con Rita no haguera passat. I nosaltres diuen, joder, tio. Ara per sort ja no podem dir. Bueno, per sort no, per desgràcia, però...
Sí, però és veritat que és perverso, no? Perquè mira què passarà al Cabanyal. S'ha salvat el barri, però ja no se pot viure allí. És que és la gran paradoja a voltes, no? Que un barri el fas digne, el rehabilite, salves l'arquitectura... i el preu de l'alquiler fa i ja no, clar, ningú pot viure allí.
Jo crec que és la gran paradoxa del turisme és que també és no muerdes la mano que te da de comer. Sí, efectivament, aquí el que ens hem de pensar ara és quin tipus de mans està donant de menjar, perquè la mateixa que et dona feina treu la casa. I jo crec que el que hem de pensar i el que jo crec que cada cop s'està pensant més és que la indústria turística té molt a veure amb la crisi de la vivenda, està íntimament lligada amb els fons voltors, amb els grans tenidors, i per tant hi ha una relació directa. És a dir, no, crec que no és tant fixar-se en el guiri que passeja i t'embruta el carrer, sinó que aquest guiri o la seva presència i la de molts vells et puja directament al lloguer o directament et deixa sense casa. Per mi jo crec que són aquestes les relacions que hem de fer perquè no quedi realment en una crítica fútil a aquestes persones que venen, perquè tots o molts d'aquí també podríem dir, és evident, nosaltres també som turistes quan marxem a algun altre lloc i segur que també generem aquests desperfectes.
Clar. El problema no és tant les xancletes en calcetins, que igual te molesta, però, sí. Però no, el problema és com aconseguim que la gent pugui entendre que és un problema sistèmic. No? Sí. I de fet jo deia això, que és interessant perquè en el barri vegem, en el districte vegem que ese discurs anticapitalista en el tema del turisme se va aprenent, i fins i tot associacions de veïns que són més o menys conservadores, però que després en altres coses tenen discursos completament aliens a nosaltres, no? Com de pronto estàs parlant d'això i t'estan dient sí, perquè la mercantilització del barri i no, no sé què, i bueno, i és que los ocupas i no, me cago en...
I va molt bé, però...
Clar, i lligat un poc al que estàveu dient de la cultura de l'ajetreo, tu dius, Anna, en un moment donat que et plantejaves una hipòtesi prèvia al treball de camp al voltant del ressentiment o l'odi de classe. Mm. Però després expliques que el fet d'estar en contacte amb la classe acomodada o en un lloc excloent per naturalesa, tot i que podria donar als treballadors una major consciència d'esta diferenciació social, no acaba de passar, no? Un poc...
Sí, jo el mateix assaig ja problematitzo aquesta premissa que tinc, perquè penso que potser estava infectada jo també de les meves pròpies expectatives, no? O potser havia vist massa cops White Lotus, no? Jo sentia que els treballadors en un entorn de luxe o amb els bolsos Louis Vuitton o amb els rellotges, potser en aquests espais generava com un caldo de cultiu que feia que es trenquessin coses, no? Sí. Ara sento que potser aquesta hipòtesi era una mica pues, naïf o innocent, però sí que sento, el que sí que m'ha semblat més xocant és que quan he plantejat això tant a sindicats més dels grans i OJT, comissions i tal, fins i tot la pregunta de l'odi o del ressentiment de classe ha generat com una incomoditat que a mi em sembla totalment representativa, no? Em deien, què fas buscant l'odi de classe? Què fas buscant el ressentiment, no? I jo crec que sí que podem parlar o sigui, que cal buscar l'odi, cal buscar el ressentiment. El que jo acabo pensant una mica en l'assaig és per què no s'experimenta aquest ressentiment o per què tothom ho viu d'una forma individual, no? Per què tothom està canalitzant aquest malestar, ja sigui a través de criptomonedes, a través d'ansiolítics, amb una vida doncs, pensant ells amb els seus propis problemes, no? Per què no s'està canalitzant d'una forma més col·lectiva aquest malestar? I per tant, jo sí que crec que encara que la pregunta de l'odi del ressentiment és pertinent i que ens l'hem de fer més, i que jo sí que l'estic trobant, aquestes petites resistències quotidianes, cada cop més, no només a Barcelona, sinó a tot l'estat espanyol. És a dir, ara ja no passa gairebé una setmana on no hi hagi conflictes entre el veïnat i el turisme, no? És a dir, això ho estem veient ara molt més que abans, no? Hi ha una confrontació, hi ha un malestar que pot ser tan una mica grotesc com en l'any passat es va viralitzar que els meus veïns de la zona del Carmel posaven indicacions falses per despistar els turistes i que es perdessin. Bueno, és una tècnica de sabotatge lúdica que parteix d'un malestar, no? En uns altres casos directament doncs podem veure directament ja va haver-hi una, crec que va ser aquí a València, on algun grup antiturístic o ecologista es van disfressar de turistes i va haver-hi com una mena de performance per intentar com ocupar no recordo ben bé com era això.
Sí, hay alguno de los presentes aquí que recuerde.
Ah, no. Sí? Todos.
No, pero la descripció podria ser perfectament, perquè això de disfressar-se i fer una performance ens agrada sí. molt.
Ara mateix a les Illes Canàries, el grup Canàries se ahoga, estan en huelga de hambre també per evitar la construcció de dos hotels. És a dir, jo sí que sento que ara la postal idílica anfitriona d'aquesta Espanya turística d'alguna manera sí que s'està rescabrejant. I el que tu deies una mica, fins i tot dels fronts més inesperats, no? Perquè sí que hi ha una sensació que és que no, primer que no puc pagar la casa o que m'estan fent fora del barri, no? I segon, sí que jo crec que hi ha una sensació de estem perdent tot allò que ens era d'alguna manera conegut, no? I sí que sento que aquí això parteix d'un odi, d'un ressentiment que és bo i que jo crec que ens ha de servir com a motor d'altres coses.
Digues.
Clar, jo sí que estic d'acord en que hi ha una, que tot això genera una bretxa, no? Genera un conflicte, però moltes voltes pues, Així, per exemple, desomflem no? les rodes de les bicis dels turistes, no? Que per estar l'ideòleg de l'acció. Cosetes aixina que al final mostren molta frustració, també de fer un poc el gamberro, perquè pues, és una revenja, no? Però crec que mostra poc conflicte de classe, no? I jo... Estàs parlant abans i m'ha apuntat Llanos, que si no m'enganya és un youtuber... superfort i guapíssim i que fa molt mogolló d'exercici, no? Quan s'alça pel mat. Ese tipo...
Las burpes estas.
Eso, sí. Ese tipo... ese tipo mos du molta de la davantera. O sea,
pero ese tipo qui és? És que jo no sé qui
és. És un loco.
Llanos Fitness.
Llanos què?
Llanos Fitness. Llanos Fitness.
Fitness, bueno.
És la...
No sé el seu cognom.
Però té un discurs antiturístic.
No, és un loco. No, és un loco del capitalisme. O sigui, és el capitalisme vale. Fet persona i és un youtuber, o sigui, un difusor del capitalisme. Sí. I els xiquets estan enamorats d'ell.
Entra dins d'aquesta mena de gym bros que són com... Home.
Edu.
Com?
Edu. El personatge de del teu llibre,
sí,
Edu,
sí.
Que és... Bueno, és que és el meu personatge preferit, perdoneu.
Sí.
És un... Se passa el dia mirant vídeos segurament de Llanos, sí. Invierte en criptomonedes, no. Apuestas en línia... Cultura sí. De l'ajetreo total.
Sí, sí. No era en aquest cas aquest, però sí, és que el cas és que tu vas ara per TikTok i hi ha aquesta masculinitat de gimnàs que té a veure doncs, amb aquesta inversió si fas... Bueno, que és... aquesta cultura de l'ajetreo que sobretot té a veure amb la privatització del malestar, és a dir, tu pots sol en sortir-te'n dels teus problemes si ho fas a partir d'una disciplina pues això física i mental
individual absolutament, sí. No hi ha ni sides col·lectives, no?
Però no, tranqui ara s'ha manat, però
bé, tot això, este odi de classe, este ressentiment, este antagonisme, no? N'hi ha un índex, que és l'índex de Doxey, no sé si el coneixeu, que parla sobre la recepció del turisme en cada fase, no? I sempre, quan arriba el turisme a un lloc, la primera sensació dels residents és eufòria, no? Ha llegado Mr. Marshall, nos lloverà dinero, esto es el miracle econòmic, no? Després se passa a l'apatia, en plan, estan ahí, gastan dinero, i l'última fase és l'antagonisme, no? Que és potser on s'està en algunes zones pues, tensionades pel turisme. No? Però deixeu-me que faci un poc de memòria, no? Per a parlar dels orígens del turisme al nostre país. Segur que moltes de les que esteu així heu llegit la novel·la gràfica Todo bajo el sol, veritat que sí, de la valenciana Anna Peñas. Inevitablement, sempre que pense en l'origen del turisme, en com el turisme ha transformat el territori, el nostre territori, pense en esta obra. I ara ja he tornat, arran de llegir el teu llibre, per a veure, i m'ha sorprès com relats sobre el turisme en l'actualitat són els mateixos que se venien en qualsevol poble de la Costa Blanca als anys 60, des que el desenvolupisme va posar el turisme com la gallina dels ous d'or. No? Vaig a descriure-vos un fragment de la novel·la. És l'any 1969. L'Hotel Palace acaba d'obrir a prop del que sembla Cullera. Alfonso, que va deixar enrere un poble polsós de la Manxa buscant faena i va arribar a València, va de part de Don Pedro a demanar faena a l'amo de l'hotel. Este, l'amo, li recorda que és molt important fer-ho bé. A este hotel viene gente muy importante, señoritos, extranjeros, hay que tratarlos como se merecen. ¿Me entiendes? Antes de que ellos te pidan algo, tú tienes que servírselo. I Alfonso, que és molt bon treballador, un cambrer diligent, servicial, és obsequiat amb un regal de l'hotel pel seu bon servei. El regal és un souvenir promocional, un d'aquests plats amb flamenquita, paella i sol dibuixats. I quan el du a casa, la seva tia el col·loca al saló, al costat de la foto de la Mili de l'home i del quadre de la Mare de Déu. El souvenir, aquest souvenir, representa per la família l'èxit, el progrés. I li diu, que bien que saliste del pueblo, allí solo se queda, solo quedaba comerse tierra seca. No? I aquest fragment sintetitza molt bé el paper que el turisme ha jugat i encara juga al nostre territori com a motor de desenvolupament. Un turisme que als anys 60 va aportar unes rendes i uns aires de llibertat també en la rigorositat del franquisme i que quan va arribar va significar l'eufòria, per fi els posaven al mapa, per fi la seva vida milloraria a partir d'aquest moment, i això ha sigut el nostre país durant dècades. No? Primer ens van vendre el territori, la costa, van fer urbanitzacions, algunes persones van guanyar molts diners, i quan als 2000 aquest model va fracassar, ens hem sumat al carro d'aquesta economia postfordista, ens hem venut les ciutats, ens hem gentrificat, ens hem turistificat, hem expulsat del veïnat. però el discurs és el mateix. El turisme genera riquesa, a pesar de que quan veus els indicadors de renda per càpita, quines són les comarques més pobres? Les més turístiques, no? La Marina Baixa, Canàries, el Baix Segura... Comarca turística, comarca pobra. Casualitat? No lo creo. I a pesar d'aquests processos de despossessió que hem viscut, pareix que el relat del turisme com a motor de desenvolupament segueix indemne, que ningú no l'ha qüestionat. És una pregunta un poc per als dos, però per què aquestes narratives segueixen sent tan imperants? I com podem fer per contrarrestar-les d'alguna manera?
Clar, el... Este, el manual de l'antiturismo... Ai, sí, clar. Manual de l'antiturisme d'este home, de Rodolf Christin, val? Ell explica que el turisme en origen, no? Per exemple, el filòsof anarquista Reclus, no? Parlava del turisme com una experiència necessària per a reconnectar-nos amb la natura en aquest procés d'urbanització, no? I es veia com una cosa positiva, fins i tot democratitzadora, no? Per exemple, també se m'ocorre Santi Albarrico en pamflet en si menor o no sé, una nota musical. També parla, no, de com viatjar i estar en la... O sea, quan està parlant del debat sobre si otorgar drets o no a la natura, no? A les muntanyes i tal, i diu, pues la clau és estar en la muntanya per entendre que la muntanya no mos pertany i per la qual cosa no li pots otorgar drets, no? Però se mos oblidava, no?, que està el capitalisme per a pam, plantar-se, no? I fer i se canvi. Viatjar, jo crec que és una cosa que pot ser positiva, no? O fins i tot és positiva, no? Però, clar, el capitalisme fa que la mercantilització, no? Canvia, no? L'accent, i no és el viatge, no és la visita, sinó és el consum, és el mercat, no? Esa diferència entre visitar i consumir. I encara que les comunitats vagin degradant-se, i és absolutament visible, no? Vegem Benidorm o Torrevieja, no? Que són les poblacions més pobres del País Valencià. Per què continuen en aquestes dinàmiques? Perquè, bueno, hi ha uns interessos d'algunes persones poderoses que estan ahí, però és que el turisme, en el llibre este d'antiturisme, diu que és la principal activitat econòmica en el món, almenys en 2010, que és quan està fet això. La principal activitat econòmica, però només el 3,5% de la població mundial és turista, no? Entonces, clar, ahí mos estan venent ese joc del turisme, de low cost, democratitzador, tots poden ser turistes, però no és cert. En el model capitalista del turisme, que tots volen ser turista, però és que en el model capitalista del turisme tots volen visitar, però en ese model no tots poden visitar. En canvi, els poquets que visiten consumixen i depreden el territori, no? Estaves parlant tu de Cullera, els conflictes que portem vivint anys i anys i anys abans de que això esclatara, de els madrilenys han arribat al nostre poble i no mos deixen fer el pregó en valencià, no?
Eso. Cada estiu passa això, en Benicàssim, en Cullera, a tots els pobles.
I en Gandia, que jo he crescut en l'odi als madrilenys inculcat, saps? Vull dir... Però és que és sorprenent com al final... O sigui, quan treballes en la platja de Gandia en estiu, el dia lliure treballes 8 hores. Aleshores, tot el món sabem que és superprecari, tot el món sabem que és horrible. A ningú li fa gràcia que vinguin els madrilenys. No sóc racista dels madrilenys, tinc molts amics de Madrid, però... Perdó si hi ha algú de Madrid. No, però que al final tot el món sabem que això no funciona, però no canvia, no? I aquest relat tan... L'imaginari col·lectiu és que sí, el turisme dona riquesa, si estudies idiomes, podràs treballar en un hotel, no? No sé.
Fins al punt que això també ho han denunciat des de les Balears, que també tenen, doncs, això, una pressió turística molt bèstia, que allò que els agrada tant als liberals, que és tu puedes decidir, en aquests espais ni tan sols pots decidir a què et dediques, perquè el monocultiu turístic fa que només et puguis dedicar a l'hostaleria, no? És a dir, que també aquí hi ha una reflexió que en molts espais és l'únic que pots fer, encara que tu no ho vulguis fer. Però hi ha això que has dit, jo també ho poso una mica en context en l'assaig, perquè em sembla molt important, perquè sembla d'alguna manera que el turisme sigui un dret, no? I és una qüestió molt minoritària del nord global, i fins i tot dintre del nord global no tothom pot viatjar una setmana de vacances a l'any, no? Jo sé les dades de Catalunya, que era prop del 30% de les persones no es poden permetre fer una setmana fora de casa, no?
Doncs serà encara menys, segur.
Sí, i per tant, jo crec que aquestes dades també van bé com per mirar una mica des d'en fora també què és això del turisme o què anomenem turisme, i per veure com pot ser que una cosa tan minoritària tingui una propaganda tan perfecta, no? Jo crec que durant molt de temps també el turisme se'ns ha venut com aquesta font neta de riquesa, és a dir, era, fins i tot s'amagava com la part més aparatosa, no? De la construcció d'aeroports, tota la materialitat que envolta el turisme, no? Sembla que d'alguna manera és com una cosa com més volàtil, fins i tot se li ha dit moltes vegades la indústria de la felicitat, és a dir, és un negoci que té aquesta pàtina encara de molt amable, molt gairebé com necessària o vital per l'autorealització dels humans, no? Per això moltes vegades d'allò de si ets o no molt viatjat, no? Que s'associa a alguna persona que té cultura, no? O interessos. Per tant, jo crec que aquesta és com a mínim la idea del turisme que s'ha assentat, i és una idea, com tu deies, atrevessada pel consum. I és una idea que sempre, com fagocita el capitalisme, es multiplica per 5.000. En l'assaig poso l'exemple d'una comunitat, d'un poble de Noruega, no recordo on era, crec que no eren. Bueno, el cas és que fins a quin punt doncs, una ciutat o un poble pot estar bé amb un nivell de turisme, però passen 15 anys i aquest nivell de turisme és insostenible, no? I aquestes mateixes persones que donaven la benvinguda a aquests nous visitants ara es troben manifestant-se contra ells, no? És a dir, que també aquesta acumulació, aquest creixement continu, el que porta és a, si hi havia en algun moment algun benefici, ha desaparegut. I jo crec que per això el que s'ha de fer és, lluny d'aquestes receptes, no, socialdemòcrates, de com fer perquè els turistes molestin menys, no? Com fer, no, el que s'ha de fer és que vinguin menys turistes, o sigui, de creixement immediat de la pressió turística. Com a exemple, ara a Barcelona s'ha donat un cas divertidíssim i molt còmic, que és que un bus del Parkwell, que és un bus de veïns, l'han hagut de fer desaparèixer de Google perquè els turistes no el trobin. I em sembla, i de moment això ha funcionat, perquè s'ha buidat perquè els turistes no saben quin és. Clar, això, estem a dos TikToks que algú digui Secret Bus in Barcelona per arribar al Parkwell, no? És a dir, és una mesura amb les pates molt curtes, però que per mi també és molt significativa del que és la ciutat com a postal i com a teatre, no? És a dir, com és de pervers que les pistes, que els serveis bàsics dels veïns estiguin amagats, i que de cara en fora, doncs això, la ciutat sigui per una altra, no? Em sembla com és el primer cop que es fa. Hi ha algun molt interessant, no? Perquè avui a Twitter hi havia molta conya de eliminem Barcelona, no? De Google, eliminem el Parkwell, eliminem-ho tot.
Sí.
Eliminem-ho tot. I hi ha una altra cosa interessant, i és que això demostra que si tu no fas promoció turística, o sigui, si tu no fas promoció d'alguna cosa, realment hi ha efectes immediats, com és en aquest cas que el bus està buit. Per tant, si no s'estan despromocionant coses és perquè els polítics o perquè els grans agents no ho volen fer, no? I això és interessant. Sí que es pot restar la pressió, però s'ha de voler fer. Ara el que nosaltres tenim a Barcelona amb Collboni és això és un altre tema també. Es deia, el problema del turisme és que la gran temporalitat dels treballadors, és a dir, que no poden treballar, no tenen feines estables perquè només hi ha, doncs, les estacions amb més pressió turística. Cal apostar per la desestacionalització. Clar, això a efectes pràctics significa que tot l'any és temporada alta a Barcelona. I això a l'assaig ho vaig comprovar, no? Com els hotels estaven amb un 70, 80, 90% tot l'any sense cap mena de problema.
Però amb menys personal.
Amb menys personal perquè segueixen funcionant amb aquesta ficció que hi ha estacions, que existeixen les estacions, i per tant això no ha canviat res. O sigui, això no ha reduït els turistes. L'únic que ha fet és que hi hagi turistes tot l'any. I per tant, jo crec que quan es presenten totes aquestes mesures molt socialdemòcrates, no, el que s'ha de fer és això, no, o sigui, això no està funcionant. No està funcionant de la mateixa manera que anar amagant coses de Google, no sé jo fins a quin punt, a menys que eliminem tota la ciutat, acabarà funcionant. Semblen com parxes que s'estan fent o per no enfrontar el problema com caldria.
Clar, per a situar els parxes a València, quan se va fer així aquesta història de disfressar-nos de turistes, no? I fer una història fa ja molts anys, l'alcalde per aquesta època va dir això no és Barcelona, no? Això va ser la resposta, això no va ser Barcelona, i d'això fa 6 anys, no? Ara tirem de menys aquest alcalde, però això va ser la resposta de l'alcalde. I l'alcaldessa d'ara, que ve a ser al barri i se plena la boca dient oh, no us preocupeu, això ho arregle jo, tant, no sé quants, que és Rita Dos, fa 2 setmanes va anunciar un pla estratègic de turisme en València amb l'objectiu de desestacionalitzar i dur el turisme a tots els barris de la ciutat. No, i és com, no!
Això te sona, no, Anna?
Clar, com descentralitzar, no? Han d'arribar els turistes als suburbis també perquè coneguin la perifèria, nou barris, clar. Això
ja és una... Els del Carmel va passar això, no? Clar, un poquet.
Clar. Això és, clar, això és, jo, per mi és, bueno, no, són parxes i el que fan és, de fet, estendre l'ataca i estendre els problemes i, a més, els problemes en barris treballadors que els acaben de cop pues, expulsats. Sí, sí.
Jo no sé també si la ficció en audiovisual o la ficció en literatura juga també un paper en la construcció d'aquest imaginari que el turisme és bo i tot això. Tu parles en el llibre de la sèrie Paraíso. Sí.
Ai, és que era la meva sèrie preferida del món.
Conta'ns un poquet quina sèrie era eixa.
Aquesta sèrie, algú se'n recorda? Era una sèrie que donava a principis de l'any 2000 a Televisió Espanyola, a un resort de la cadena Bahía Príncipe en República Dominicana. Bueno, aquesta era una sèrie que donaven als estius i jo havia convertit gairebé això en una mena d'artefacte nostàlgic dels meus estius, perquè ho recordava com amb molt bona, amb tota
superguai,
la família,
no?
Mirant Paraíso, que era això, una telenovela molt 2000era, on tot passava dins d'un resort com de 4 o 5 estrelles. I clar, jo per l'assaig vaig revisitar aquesta sèrie.
Te la vas tornar a veure?
A sencera. 20 anys després, i clar, va ser esgarrifós. En primer lloc, una de les coses era com... Jo tota l'estona deia, vale, això sembla com un spot molt llarg de la cadena Bahía Príncipe, no? Perquè és una cadena que a més existeix d'un empresari murcià que va morir fa poc, però ara ho porten les seves 3 filles, no? I és una cadena que té doncs, hotels, negocis immobiliaris i té de tot, i tenia molta cosa d'anunci publicitari. Bé, una de les coses que vaig... a les que vaig arribar fent aquest assaig és que va néixer amb la idea de fer un anunci publicitari. És a dir, que el propi empresari Pablo Piñero, en col·laboració amb Jefazos de Televisió Espanyola, volien fer un spot i van decidir, bueno, pues fem una sèrie. I aquesta sèrie d'alguna manera capturava molt bé aquests interessos de l'època, que a més pensem que era a principis de l'any 2000, on hi havia sobretot l'assentament o d'aquesta mena d'experiències todo incluido al Carib, no? I era molt interessant veure primer la mirada colonial que es tenia cap a aquests espais, que era com pura, ja fins i tot teòrics que ara bàsicament diuen que això és neoesclavisme directament, no? És un neocolonialisme, el que passa que això bueno, em va adornat d'aquesta indústria i el que veiem bàsicament és com aquest turisme, aquest resort es plantejava com una mena d'hospital, de centre privat de cures dels mals de la vida ordinària i sobretot aquesta idea de que tothom en algun moment o altre de la seva vida havia de viure aquesta experiència. O sigui, hi havia allà com una idea del que són les vacances o de del que haurien de ser les vacances pels espanyols, una mena de declaració sentimental del que havia de ser. I era molt interessant també veure que no hi havia una classe social molt determinada, al contrari, era com aquesta idea assentada de la classe mitjana aspiracional espanyola, on tothom gairebé hi cabia. I és a dir, no hi havia com aquesta cosa de White Lotus, totes aquestes ficcions ara com clarament són rics, no? I ens en riem dels rics i totes aquestes coses. Allà no, allà hi havia la sensació que tothom en algun moment o altre de la seva vida podia accedir a aquestes vacances. I jo crec que són que com aquestes n'hi havia unes altres, no? Que jo crec que van assentar molt aquest imaginari del turisme espanyol.
I després poses exemples de contranarratives perquè parles de La piel quemada de Josep Maria Forn o també de una cosa més, no sé si parles de Catixa Aguirre, parles també sí. En el llibre de Nuevo Centauro, que ella sí que imagina un futur pròxim, 2050, en què els viatges estan super reduïts, no? Que no podrem, o sigui, també un poc per culpa, bueno, sí, de l'emergència climàtica, no? O sigui, sí. Un poc més en aquesta qüestió. No sé si estan... Bueno, la pel·lícula de Josep Maria Forn és dels anys 60, però no sé si ens falten un poc relats en la ficció que contrarresten aquesta idea.
Bueno, sí, jo el que vaig veure és que, si bé sembla que s'havia, sobretot en els últims 5 anys, d'alguna manera s'havien posat de moda aquests relats en entorns turístics, com Triángulo de la Tristeza en este crucero de lujo, no? White Lotus... encara no he trobat jo, encara no he vist cap sèrie que impugni el propi model turístic. I això em semblava molt interessant, no? Que encara no he vist res que parli d'un futur d'escassetat ecològica dintre de 20-30 anys i que la gent no pot viatjar i què passa amb els grans hotels o les grans infraestructures, imagina't que han quedat buides, no? O com planteja l'obra Ardiente Sol de la Infància, que aquests hotels buits serveixen per acollir refugiats climàtics, no? Em semblava com interessant pensar en què passaria dintre de 50 anys en un futur, imaginem que s'ha acabat el turisme tal i com el coneixem i què passa amb totes aquestes infraestructures que han quedat per aquí. Jo crec que aquest final de capítol de l'assaig dona per un altre assaig. De fet, em consta que l'Ernest Canyada, que menciono al llibre, que és un expert en turisme i que us recomano molt que seguiu, ell està escrivint precisament sobre aquest final d'assaig, que seria què passa, no? quin és el futur del turisme.
Com un contrarrelat, se m'ocorris homenatge a Catalunya, no?, de Orwells, que el sindicat recuperen, se reapropien dels hotels i es gasten per la classe treballadora.
Sí, a Benicàssim hi ha un hotel a primera línia de platja que en la guerra era hospital i es portaven allà tots els brigadistes perquè les aigües de la mar com que els anaven bé i és superxulo, busqueu, hi ha vídeos i tot que podeu buscar que és molt guai.
Al llibre també parlo de la col·lectivització del Bauen, que això va ser a Buenos Aires i això és un llibre que si us interessa podeu descarregar gratuïtament a Descontrol i és molt interessant com explica com els treballadors es fan amb l'hotel i el fan funcionar durant 15 anys autogestionats.
No m'he dit abans, però este programa s'està gravant al fons especialitzat en ciència ficció de la biblioteca. Tots aquests llibres que vos rodegen són de ciència ficció. I ho dic perquè em fa la sensació que estos relats del turisme ningú no se'ls creu, però tot el món fa veure que sí, no? Com quan llegim un llibre de ciència ficció o mirem una sèrie, el mateix passa amb el viatge, amb l'experiència turística. Tot el món fingís una cosa que no és, com si interpretaren un paper a una ciutat decorat, no? Els turistes, els treballadors, tots. Abans, quan has parlat d'esta sèrie Paraíso, no? És veritat que, ostres, en aquests anys 2000 se mos venia la moto de que la classe mitjana, que també és un, com dius en el llibre, la tribu urbana més grande del mundo, tot el món és classe... Ningú reconeix que és classe obrera. Somos classe mediana, ando abajo, però media, no? Algo així. Bé, se'ls venia que si estalviaven molt i s'esforçaven molt, una vegada a la vida podrien peregrinar com qui va a la Meca, no? A la Ribera Maya. Una volta a la vida, un hotel de pulserita, todo incluido. I bueno, hi ha tota una sèrie de ficcions que mos creem tots, no? I el discurs del Palace a la reunió show amb què obris el llibre, que per qui no l'heu llegit, quan arribeu direu, ostres, és que pareix mentira, però és veritat, no? És com el Palace, que abans l'hem citat, és un treballador de l'hotel com els recursos humans de l'hotel, no? I és com el Michael Scott de The Office,
És que és tal qual.
És tal qual. És un personatge ridículo. És ridículo. Però, sin embargo, està ahí fent de recursos humans i obliga als treballadors a fer coreografies de «Somos el mejor hotel de Barcelona». Sí, tots desganats. Vull preguntar-te, Anna, és que... És cert que...
En no aquesta, vaig tenir el plaer d'estar, això no m'ho van explicar.
És que te,
això,
te vull allà, preguntar, això va ser cert? No sí. Ho has exagerat no, gens
no, no,
ni mica?
No. Aquesta sessió que es deia Meet Together, que era una mena de festa, celebració corporativa, on veien els, com va l'empresa i els tres propers mesos, jo vaig assistir a aquest teatre i de fet a mi se'm va assignar una paraula que era los.
Tu eres los.
Somos
quina,
los.
Quina era la paraula?
Los mejores de Barcelona i jo era los.
Quina era la paraula més animada? Hi havia una que era molt animada, que estaven molt animats.
Els de mejores, contràriament, estaven molt poc animats, que això em va agradar molt. I sí que una de les coses que parlo en el llibre és també com veus les diferents relacions de classe, les diferents relacions que s'estableixen amb el patró dins d'una mateixa empresa, no? I com aquestes primeres línies també, aquestes primeres files, doncs hi ha com cert entusiasme, no? Que seríem una mica els llepaculs del Palace, no? Que, o sigui, que em va servir també com per veure com aquesta coreografia dels treballadors i com es relacionen amb la directiva. Però no és exagerat i, de fet, he hagut d'eliminar coses del Palace perquè semblava una caricatura, sí, no? És a dir, perquè semblava que era inverosímil.
Li diuen el Palas perquè sempre deia, bueno, rapidito que tengo pádel.
Clar, aquesta és la... L'únic que puc dir és que el mote del Palas no és exactament aquest, l'he canviat per evitar conflictes, però és un altre que no.
I quin és?
Us ho dic després amb les canyes.
Escriure-ho així.
N'hi ha tot de frases tòpiques, abans ho has dit, no? N'hi ha la creença de que viatjar te fa millor persona, no? Frases, segur que he sentit frases tòpiques, tipo viatjar t'obri la ment, el racismo se cura viajando, no?
Tengo que estatuava Wanderlust en la muñeca esquerre quan anàvem d'Erasmus i un poquet secretament sí. Ho desitjaves, eh? Des d'estir d'Erasmus soc super...
Jo no soy turista, soy viajero.
Soy viajero.
Bueno, n'hi ha tot de frases que segur que heu dit, que heu sentit i que responen a una visió romàntica del viatge, no? Potser en el passat era així, quan tu accedies al coneixement anant directament a buscar-lo físicament a un lloc concret, a viure en primera persona, no? Però en l'actualitat jo crec que tots tenim clar que això no és així, no? I tu comences desmuntant el teu llibre, desmuntant ese tópico, no? Desmuntant també el que he dit abans, que el turisme no és una activitat al final molt occidentalitzada i que les persones que viatgen són molt poques, no? I amb un brutal impacte en les destinacions, mediambiental, social... És una pregunta un poc així, Anna, però per què viatgem? Avui en dia, segle XXI, viatgem com no sé si eren Edu o Nando, el gym bro este de Nando, antes he dit Edu però era Nando, ell se creu millor que els altres perquè a mi sa cultura de l'ajetreo, treballant ací allà pot viatjar 3 o 4 voltes a l'any i és com el viatge com a estatus, no? O la gent que al perfil d'Instagram se fica les banderetes dels jocs que ha visitat
en destacados, cada destacado és una bandereta,
un país. Per què es viatja? Per què viatgem en el segle XXI, Anna?
No tinc ni idea i jo una de les coses que volia també tenir molt, molt en compte escrivint l'assaig és no caure tampoc en una visió d'una observadora amb ínfoles, no? Que decideix quin és el bon turista i el mal turista, no? Perquè crec que gairebé sempre aquesta activitat està condemnada al fracàs, no? Tots els turistes que intenten ser diferents són igualment patètics i turistes, no? I jo no volia en cap cas que aquest assaig es convertís en una mena de el manual del buen turista, sobretot perquè també hem vist que moltes vegades aquestes pràctiques turístiques suposadament ecosostenibles o de la ruralitat també acaben fagocitades pel capital i acaben sent igualment nocives, no? I jo volia defugir tota l'estona d'això, és a dir, si queden traces de classisme en l'assaig vaig intentar que no fos així, sobretot perquè jo mateixa també he estat turista, no? Fins i tot jo mateixa en el moment d'Airbnb jo també em vaig creure allò de oh sí, viure com un local in a cozy apartment és el millor, que és molt millor que ser un turista normal, no? És a dir, que molts de nosaltres també jo crec que ens hem cregut allò de les males anomenades economies col·laboratives. Jo crec que ara sí que estem com, ara cada cop que surt un pijo amb una idea d'economia col·laborativa ja estem com, bueno, no? Com, aviam què ens has de dir. Però en aquell moment, sobretot jo crec que en els últims 10 anys s'han s'han diversificat les diferents formes del turista, en el fons, per fer-te sentir especial. I jo, en aquest cas, sí que no voldria com fixar-me això en pràctiques individuals, a dir, no, pues, és ridícul fer això, és ridícul fer l'altre. O sigui, jo sí que crec que una part de conèixer, de certa curiositat, existeix i crec que també ens fa d'alguna manera humans, no? Com que no voldria aniquilar directament a aquesta idea. M'agrada com ho parla, com ho diu l'Emilio Santiago, no? Quan diu potser el que cal revisar també és com exorcisar, bueno, com calmar d'alguna manera aquesta set d'exotismes llunyans, no? Com intentar fer exòtic lo pròxim, no? Com intentar mirar el món d'una altra manera. Perquè sí que és veritat que moltes vegades ens ha mogut més que no pas un patetisme, una curiositat que era sana o que era honesta o que era, no sé, decent. Òbviament, tot el que ha passat és que ens han dit que mai era suficient, no? Que no era suficient viatjar un cop i veure una ciutat, sinó que havies de viatjar tres cops a l'any o quatre, o sempre que tinguis una fer aquestes escapades, no? Jo crec que en aquesta rueda, en el fons, més que culpables som fins i tot víctimes, no? En quin moment hem normalitzat que el millor que podíem fer amb els nostres diners i amb el nostre temps, pues, era gastar-nos-ho tot en 3 dies per visitar París, perquè això ens faria més llestos o més, no? Com que, és a dir, crec que hi ha com una reflexió del propi consum o de la pròpia configuració del desig. I jo crec que és això també el que hem de pensar ara, no? Com canviar i com es pot canviar aquest... Jo crec que a poc pues, s'està fent, no? I fins i tot, jo recordo que tenia una tieta que sempre deia és que a mi per fer turisme m'haurien de pagar. I ara té molt de sentit, sí, perquè és que ens haurien de pagar, perquè és en el fons no deixa de ser una mena de treball, no? En el llibre explico que nosaltres quan estem fent fotos i les pugem a TikTok i fem com aquest carrusel guai del destí, en el fons es convertim d'alguna manera en coautores, promotores no pagados del folleto turístico. Total. No? És a dir, quan tu estàs dedicant jornades del teu temps lliure per preparar un viatge que et costa Dios i la vida i després acabes les vacances i dius necessito unes vacaciones de mis vacaciones, no? O sigui, hi ha una part de treball cap a aquesta indústria que jo crec que hauríem de pensar-la també així. Ens convertim nosaltres també en treballadors turístics sense pagar i, per tant, en aquest sentit, potser començar a rebutjar certes pràctiques i veure com descansem d'una altra manera i com... Sense, ja et dic, sense dir no podem viatjar mai, no podem anar a cap lloc, no? Perquè també em sembla una mica controvertit o una mica complicat dir no, només pots viatjar al poble de la teva família, no? Clar, aquí hi ha una arbitrarietat de si tens uns pobles de puta mare i uns altres no tenen poble, o tu tens platja i els altres no tenen... No? Com que hi ha una arbitrarietat en el fet de dir... bueno... No? Com... no sé si m'estic explicant, eh? Sí, però sí. Sento que per això no estan les pràctiques individuals, sense que això sigui barra lliure per fer tothom, no? Allò de, no, és que todo el mundo tiene contradicciones, bueno, ya, pues hay que hacer algo con ellas, no? Però que sí que sento que és més l'estructura, és més el sentit comú, és més la configuració dels desitjos i, òbviament, també, ara que sabem certes coses, pues no anar mai a Airbnb, no anar mai... Hi ha certes... a certes històries.
Si és que això que estàs dient, que al final també viatjar és, ens ho prenem un poc com un descans, tot i que el que has dit que és un treball també és cert. Sí. Si estem esgotades perquè estem treballant, com no anem a poder? Per a què treballem, no? Per a viatjar. Però si ens carreguem el sistema de treball, potser també ens poden carregar el model turístic, no? Potser també pot anar un poc per ahí. Com, sí. És molt més fàcil, no?, carregar-se el sistema de treball que el model turístic. Però sí. No sé si va... Si també, si ens repensarem com treballem, també ens repensaríem com descansem, no?
Sí, sí. Sí, recordo també que en una de les reunions es parlava de no, és que s'han d'apostar per un model de turisme slow, no? És a dir, aprofitar la petjada ecològica i estar-te un mes o 2 mesos en el destí. Ja, qui pot fer el turisme slow? Qui té tot aquest temps per fer aquestes vacances? No? És a dir, que sí que hi ha una relació molt directa entre el model de treball i el model de turisme i que jo estic convençuda que aquest model de turisme es basa o d'alguna manera capitalitza una desesperació, una necessitat d'evasió transició, una necessitat de canviar d'aires perquè estic cansada d'estar sempre en aquesta ciutat que m'està explotant i que em recorda cada dia que no vull estar aquí, no? És a dir, que crec que hi ha una desesperació que molt intel·ligentment aquesta indústria capta.
Sí. Jo crec, si me permeteu, hi ha un punt de el desig de fugida, no? El Christine parla dels espais quotidians com espais de tristesa, no? En el món urbà capitalista. I quan la teua vida diària és treball, tristesa, asèpsia, no? Moltes voltes també, pues desitges experiències. Més que desitges, necessites experiències que no trobes en el teu dia a dia i les busques. Com? Pues com te diuen que pots trobar-les, consumint experiències, no? Entonces al final acabes, no has tingut una experiència, no has passat una experiència, has consumit.
Sí.
Ara este va, ara la tal, ara la foto així, ara tot, sí. tu, no? Però és que és el mateix que parlàvem abans, no? Són ja no sé, estes, la eixida que ens estan deixant són eixides individuals, no? I la eixida que tenim a la tristesa, pues pot ser això, consumint turisme, no? I jo crec que un poc la clau aniria per ahí. El que deia Emilio Santiago, no? De fer dels espais pròxims espais exòtics, no? Lefebvre parla del dret a la ciutat com, no? I el punt més àlgid del dret a la ciutat seria l'oci, no? La festa, el gaudi, no? Dins de la ciutat.
Clar, i t'anava a preguntar això, si els models de ciutat actual serien sostenibles sense el turisme o la ciutat tal com està plantejada actualment necessita el turisme per... Saps el que vull dir?
Clar, abans estàvem parlant un poc d'això. Si què és sostenible? Si el 40% de la gent de València treballa en el món del turisme, si demà acaba el turisme, pues va passar alguna cosa, no? I per això hi ha tantes resistències i tant de por i no s'ha qüestionat tant com s'hauria de qüestionar. Però és que la història seria que el que no pot ser és que la ciutat visca per a rebre gent. La gent ha de vindre perquè la ciutat en si mateixa té una vida, no? Un ecosistema, i tu vas, mires i te'n vas. Però no condiciones el 100% o el 80% de la vida quotidiana de la gent que està allà. Està ahí.
L'últim capítol del teu llibre, Anna, se diu El fin de algo, no? I crec que per acabar també el programa, la recta final d'este programa, va molt bé, no? Tot té un límit, com estic dient, i con ese El fin de algo, que no sabem encara dir ben bé què, però intuïm que el turisme, tal com el coneixem, té els descomptats, no? El context climàtic, el context energètic, segurament en un futur modificarà la forma en què fem turisme, no? Catixa Aguirre, al llibre de Nou Centaure que he citat abans, ja ho anticipa, un món distòpic en què només els rics poden viatjar, perquè viatjar és tan costós a nivell climàtic que només alguns poden pagar-ho. En aquest últim capítol, Anna, fas referència a diferents models turístics del passat que potser podrien servir-nos de guia per a pensar un turisme més sostenible, no? No són exemples molt originals, però podien funcionar. Són les cases de vacances que pertanyen a sindicats o institucions, no? I als que els treballadors podien accedir amb un sistema de llista o de turno. És el dominguerisme, tan demonitzat, no? I que tu en el llibre defenses com aquest turisme de proximitat, amb poca petjada ecològica, no? I un poc reivindicant aquest esperit obrer que parlaves abans, Nacho, quan se reivindicava que els obrers que vivien en les ciutats industrials del segle XIX o XX necessitaven eixir, agafar el tren i marxar a la zona verde més pròxima per respirar, simplement.
Sí, llavors, que igualment l'Ernest Cañada, que és qui em va explicar això, ell parteix de los domingueros com una forma, com alguna cosa per començar a pensar en alguna cosa més gran. Sobretot perquè pensem que mentre el turisme creixia, aquesta idea d'un oci autogestionat, domingueros, fins i tot el propi terme domingueros estava molt estigmatitzat, no? Era aquests domingueros, no?
Des del classisme, també.
Des del classisme, no? Jo crec que l'Ernest Cañada el que proposa és això, com pensar en sobretot en trencar la noció que està molt instal·lada, que és en vacances l'obrer havia d'ésser servit també, no? És a dir, que això és contrari d'alguna manera a aquesta autogestió. Per què hem donat també per bo que una part de les vacances consisteix en que nosaltres som servits per altres treballadors? Potser trencar això també ja és bastant, no? És a dir, clar, això de nou entra amb, la, amb, les, amb les coses de si venim de setmanes d'explotació intensa, molta gent, sobretot dones, sentien en aquesta setmana de vacances l'únic moment on podien deixar de cuinar i de netejar, no? O sigui, tornem també que està, això està molt vinculat al món del treball. Però, sens dubte, jo crec que l'Ernest Canyada parteix d'aquesta idea, no? De tornar a un oci o a unes vacances o un descans, de proximitat, d'autogestió i de... Sí, sí.
Nacho, no sé si en la mateixa línia tu creus que és compatible una ciutat per a qui l'habita i alhora per a qui la visita? Pensar en estos futurs possibles?
O sigui, jo estic radicalment en contra d'aquesta premissa. Per mi la ciutat és per a qui l'habita. I el que la visite, no? Que s'apanya. Jo... no vull sonar molt radical, no ho vaig a ser. Però... En realitat em referís en que jo crec que jo no tinc la clau ni la solució, però per a mi la proposta sempre ha d'anar per la desmercantilització també del turisme, no? I no sé molt bé com fer-lo, però se m'ocorris això. Jo quan era crio, bueno, anàvem al poblet que havíem fet pels treballadors de la caixa, de meu abuelo, i anàvem tots ahí, tota la família, estàvem ahí mogolló dies, agafem un dia el cotxe per anar i un dia per tornar, i molestàvem poc, no? Però bueno... jo he llegit per ahir, no?, la idea de l'hospitalitat, no? Si nosaltres volem que els turistes ens deixin mogolló pasta, el que acabem fent és vendrem-nos als turistes, no? Fins i tot la nostra ànima, no? Pues bueno, anem a acceptar que nosaltres a vegades volem visitar i que hi ha gent que vol visitar i pues, rebre, no? I no igual, pues, no intentar traure-les que tota la seva experiència en la ciutat siga consum. No vull vendre-les el llit, els llençols, el des de juny, l'esmorzar, tot fet pa que ells me'l compren, perquè entonces, no? Què queda pa la ciutat, no? Seria un poc el canvi dins de nosaltres. I a nivell polític, pues, de créixer, clarament, de créixer, generar polítiques en aquest sentit, no? A tope en el dominguerisme. Pa mi les vacances són pa descansar, anar-te a un riu, llegir i fer-te tres cerveses. No hi ha un pla millor, no? Però, bueno, generar un poc aquestes dinàmiques.
Anem a despedir-nos amb un missatge, amb una cançó que té un missatge, que serà la nostra proclama política per a acabar el programa. Jo Miguel, per favor.
Jo patia, perquè igual eixim en les províncies, però... Bé, ens anem acomiadant i el primer que hem de fer és donar-li les gràcies...
Espera, digues el nom de la cançó, primer.
Ah, sí, perdó. És que no
ara vull sonarà.
Que...
Ara sonarà.
És que em sabria molt malament que vincularen a l'assemblea.
No,
es diu tot el que volem és ocupar-te el xalet de Remei de Cala Fresca. Està molt guai la cançó.
Ara quan mos despedim la deixem sonant i l'escolteu.
És una versió de Mia de...
Ja.
Està molt guai. Bé, tornant als agraïments, el primer que volem fer és donar-li les gràcies a Miguel Alemany per estar al so, però no només avui, sinó tots els directes que hem fet en Gens Random han sonat gràcies a ell i avui és l'últim dia que està amb nosaltres. Estem molt tristes. Per favor, un aplaudiment superfort. Però és perquè se'n va, no perquè ha deixat de voler-nos.
Se'n va a un podcast millor.
No. Se'n va de vacances. Com Radio Pólvora. Moltes gràcies, Anna, per la generositat de vindre fins ací a compartir aquest espai amb nosaltres. Hem estat molt a gust. Un aplaudiment, no?
Encantada.
Gràcies a tot el món també de la Saïda Comuna, a Nacho Collado per participar, a José Feli per moure el bolo tan ràpidament en quan se'ls van demanar. Moltíssimes gràcies i un aplaudiment per a ells també. Bé, i a la biblioteca pública Joan Omar Tori de Marxalenes i al seu bibliotecari Emilio, per deixar-nos l'espai.
Disculpes a la gent que estava estudiant avui, perquè...
No, era divendres, eh?
Ja.
Sí. Ara, gràcies a la repartidora, que ara quan iscau estaran en la porta de la biblioteca venent llibres, de Nacho, que també té un llibre, i el de Anna, llavors podreu comprar-los. Gràcies a Radio Pólvora per deixar-nos els micros, a Anagrama, a l'editorial d'Anna, per la col·laboració amb este directe.
I a totes i a tots per vindre.
Moltíssimes gràcies. El pròxim directe, si vols dir-lo. Si vols dir el pròxim directe.
Ah, sí. I bé, ja que estem, el 9 de maig tornem a fer un directe a la repartidora amb Juanpe Sánchez López i parlarem de l'amor. Esperem que vingueu.
Ara sí.
Adeu.
Fins la pròxima. Adeu.